Bé. Bona tarda a tothom i molt benvinguts en aquesta sessió que dediquem al clúster de Barcelona, iniciatives empresarials i cicle de negocis en un districte de l'automoció del sud d'Europa. Amb el doctor Jordi Catalán, catedràtic d'Història Econòmica, Universitat de Barcelona i una de les persones que ha contribuït a crear des del MUBA, Museu d'Història de Barcelona, la perspectiva sobre una qüestió absolutament cabdal, sense la qual és molt possible que ni aquesta ciutat ni aquest país es plantejarien molts dels interrogants, reptes i qüestions que es plantegen. No és possible situar la trajectòria ni de Barcelona, ni de Catalunya, ni d'una àrea més àmplia, sense tenir en compte aquesta trajectòria, en la qual, per les cares que veig, he de dir que també hi ha unes quantes persones d'aquí a la sala que han contribuït a crear-la, aquesta perspectiva. Des dels temps de la Hispano-Suïssa, que ja era un primer clímax, els temps que aquest museu vam tractar, de quan doncs, el saber fer es mantenia fent microcotxes i sobretot impulsava les motos, els temps de SEAT i a la construcció pública, perquè un museu és paraula pública a partir de la recerca, tan discutible com vulgueu, però amb l'aspiració d'estar a l'abast de tothom, doncs és una cosa curiosa, Jordi, que molta gent pensa que a Zona Franca la SEAT ja no hi és i està totalment tancada. O sigui, la idea de que la potència de Barcelona al camp de l'automòbil segueix sent clau sembla que sigui cosa del passat i no ho és. Per això, doncs, després d'un seguit de contribucions tant en conferències com escrites, i si no mireu el llibre que es pot comprar bon preu i bon llibre Barcelona malgrat el franquisme, on hi ha un article clau del ponent d'avui, doncs agraïm molt al Jordi que avui ens hagi ens obsequiï amb aquesta trajectòria de, fixeu-vos-hi bé, 124 anys. 124 anys ja és un temps d'allò que se'n diu històric. Moltes gràcies, doncs. Només he de dir que mentre esperàvem aquí i parlàvem per començar amb els 5 minuts, que cada vegada són menys, cada cop són més puntuals aquest país, resulta que és clar que estàvem aquí mirant com amb el mateix plantejament doncs, els treballs que s'estan fent i que doncs, ell ara per exemple treballa sobre el món de l'edició o sobre el món farmacèutic van situant aquesta qüestió que ha estat clau del segle XVIII fins avui, que és el factor humà i la capacitat de construir una trajectòria industrial que quan es parla del futur, curiosament, de vegades, en dècades prop passades, semblava, però sembla que ja no, s'havia oblidat. Moltes gràcies, Jordi, i no et robo més temps.
Gràcies, Joan. Bona tarda. Voldria, en primer lloc, agrair al Museu d'Història de Barcelona i a Joan Roca aquesta gentil invitació. També voldria agrair als presents que doncs, en aquesta vesprada d'hivern esteu aquí acompanyant-nos, alguns amics de fa molts anys. També voldria agrair algunes institucions i algunes persones que van subministrar doncs, material que per aquest número de l'Automotive History Review dels Estats Units, especialment la Fundació Lisalde, els treballadors i amics de SEAT, com en Francesc Prieto, que està aquí, els treballadors de Hispano-Suïssa i ENASA que també van subministrar materials, el RAC i doncs gent interessada en el món del motor que doncs, han creat moltes externalitats per aquest treball. El treball que us presento és el fruit d'una ponència que vaig presentar als Estats Units sobre la història de l'automoció a Barcelona, en un congrés. Era la primera vegada que vaig anar als Estats Units, ja molt gran, i i bueno, els hi va agradar i el van agafar per publicar, el van escollir per publicar, aquí veieu la portada, i no només van escollir l'article, sinó que a més van escollir una de les fotos de l'article per la portada de la revista, que és aquest Elizalde que veieu aquí reproduït. Per tant, doncs vam lograr un producte a Barcelona tenir una portada als Estats Units, que això doncs és una bona notícia, sent com som perifèric i molta gent dels Estats Units no sabent on està Barcelona. Per tant, doncs, gràcies a totes les persones i institucions que van col·laborar amb això. L'objectiu, doncs, és, com deia en Joan, d'aquesta xerrada, és presentar-vos doncs, l'evolució d'aquesta indústria que comença doncs, el 1889 i que encara té continuïtat. Això és un relatiu èxit en termes internacionals en un país que a nivell tecnològic ha anat sempre endarrerit. No en som prou conscients, però doncs, per exemple, la setmana passada sortia que Andalusia ha atrapat en patents a Catalunya. Encara que a vegades doncs el nostre cofoisme ens fa veure-ho d'una altra manera. Tecnològicament hem sigut endarrerits en relació doncs, a Alemanya, abans en relació a Anglaterra, als Estats Units, en relació al Japó, en relació a Corea avui, però malgrat aquest endarreriment tecnològic, doncs aquest sector ha durat més d'un segle i dintre la nostra modèstia en termes internacionals podem despertar algun interès, com és el cas d'aquesta publicació. Per tant, un dels objectius de l'exposició i de l'article i del que avui us presento doncs, és explicar-vos aquesta història. I després, com a més, doncs, tenim un enfoc acadèmic, doncs intentem no només descriure els fets, recollir els fets, sinó també interpretar-los amb les teories doncs, que estan de moda. I bueno, la pregunta de com és que ha durat tant aquest sector, que ha sigut clau, no tenint tecnologia pròpia, com és que ha durat tant, és la pregunta, i aquí doncs, hi podem trobar quatre respostes, simplificant. D'una banda, pot ser que fossin les empreses, empreses d'una gran iniciativa amb capacitat de produir costos més baixos, invertir en investigació i desenvolupament, invertir en marca, en màrqueting, en xarxes de distribució, el que es coneix a la història de l'empresa com doncs, la teoria de Chandler, per exemple. Podria ser també que això fos el resultat de les institucions, que estan de moda, han sigut institucions doncs, que han lograt desenvolupar aquest districte o clúster a llarg termini. Ara, per exemple, dintre doncs, l'economia doncs, està en moda Acemoglu i Robinson, que insisteixen molt en les institucions, la força de les institucions com clau pel desenvolupament econòmic. Una altra possibilitat seria la teoria del districte, de que es creen unes externalitats, que aquesta és una teoria antiga, que ve d'Alfred Marshall, un economista del segle XIX i principi del segle XX, de Cambridge, que va insistir en que el que dona continuïtat és que hi hagi coneixement difós en un territori, que hi hagi força de treball qualificada i que hi hagi proveïdors especialitzats. Per tant, tenim aquesta alta teoria. I després, una altra possibilitat seria que el desenvolupament, la continuïtat del desenvolupament fos el resultat de la política, d'haver pres unes decisions polítiques en determinats moments. I això, doncs, clar, insistint molta gent, des de l'escola històrica de Friedrich List al segle XIX, o ara, per exemple, doncs, un coreà que està de moda dintre el pensament econòmic, és Hayu Chang, que és un economista de Cambridge. Tenim aquestes quatre possibilitats per intentar respondre a aquesta pregunta. Per què això ha durat un segle quan, per exemple, llocs on tenien la tecnologia, que és Detroit, que és on, encara que la invenció és Alemanya, on diríem el producte es fa barat i es concentra el 90% de la producció mundial en un determinat moment, és Detroit, doncs allà pràcticament ha desaparegut la indústria de l'automòbil. O les Midland del Regne Unit, que és un altre lloc on també va haver molta indústria, també ha desaparegut. O inclús en el sud d'Europa, Turí mateix, que havia sigut la capital del sud d'Europa, també ha retrocedit molt. Bé, per què hi ha hagut aquesta continuïtat a la zona de Barcelona? Doncs evidentment aquestes quatre teories ajuden, no són contradictòries, sinó que són complementàries. Però l'exposició serveix una mica per ponderar la importància de cadascuna d'aquestes explicacions, i és el que intentaré doncs aportar en el transcurs d'aquesta xerrada. L'origen de la indústria, bueno, abans d'anar a l'origen, l'èxit de Barcelona també va ser l'èxit de l'Estat espanyol. Gràcies a això, l'any 2000, l'Estat espanyol, sense tenir tecnologia pròpia, però va arribar a ser el sisè productor mundial d'automòbils en nombre de vehicles, que això és molt, amb 3 milions de vehicles. I Barcelona, evidentment no compta pels 3 milions, compta per mig milió, però ha sigut sempre el districte d'automoció més important que hi ha hagut. I quan dic Barcelona, no només vull dir l'estricta ciutat, sinó doncs, en el cas de, és la regió primera de Catalunya, i en el cas de l'automòbil doncs, és un eix que va al llarg del riu Llobregat, com podem veure aquí. Però els orígens d'això, d'haver convertit Espanya en el sisè productor mundial, doncs arrenquen a Barcelona el 1889 o a París el 1889, perquè doncs, va ser un industrial del tèxtil, Francesc Bonet, que va anar a l'exposició universal de París. Allà va veure el motor Daimler funcionant en una exposició de Panhard Levasseur, i en va comprar un, se'l va portar cap a Barcelona, es va fer construir un tricicle, que aquí veiem amb la foto a l'època i la reproducció doncs, que hi ha al Museu de Salvador Claret a Sils, que veiem aquí la reconstrucció, es va passejar pel Passeig de Gràcia, i això doncs, va ser l'inici de la indústria a Catalunya el 1889, o almenys la primera iniciativa. No podem dir aquí encara indústria perquè és una persona que fa aquest experiment, però diríem sí que és l'inici del desenvolupament. La indústria de fet comença el 1898 amb la iniciativa d'Emili de la Quadra, que era un tinent de l'exèrcit que primer tenia una fàbrica d'electricitat a Lleida i es va transferir a Barcelona experimentant amb el motor elèctric, que ara torna en aquests dies, i doncs, va muntar la primera fàbrica, que és la d'Emili de la Quadra, 1898. És important perquè és la primera iniciativa per produir, per vendre, no com la de Bonet. Però també és important la Quadra perquè va contactar amb Marcus Birkig, un enginyer molt jove que venia d'on tenia la tecnologia, venia de la Suïssa a Alemanya, venia del Politécnic de Zúrich, que llavors era una de les grans escoles de tecnologia d'Europa, I aquest Markus Birkig, doncs, a l'inici no va tenir gaire sol amb l'empresa La Quadra, després doncs, va haver Castro, va haver Tamaro, diferents iniciatives que no van, van fer uns pocs vehicles, però doncs, Birkig va seguir construint motors fins que va ser fitxat per la Hispano-Suïssa i el 1904 va passar a ser doncs, l'ànima tecnològica d'aquesta empresa que ja tindria més dimensió. El nostre mestre Jordi Nadal està acabant un llibre sobre la Hispano-Suïssa que esperem que tenir aviat a les mans. Jo el que diré doncs, és molt general sobre el tema. Fins a la Hispano-Suïssa doncs, es crea el 1904, a principis del segle 1901, doncs, Espanya era absolutament perifèrica, marginal en aquesta indústria, malgrat aquestes iniciatives. Pensem doncs, que el país de l'origen de la tecnologia, que és Alemanya, doncs, amb les iniciatives de Benz i de Daimler, havia tingut 35 marques fins aquell moment. Altres països doncs, de l'Europa més industrial, com el Regne Unit i França, passaven del centenar de marques i als Estats Units ja n'hi havia 200. En aquest context, doncs, Espanya era absolutament perifèrica. Però d'aquestes quatre, les tres eren iniciatives de Barcelona, les que havien hagut el 1901. Cosa que ens situa, si en lloc d'Espanya poséssim Catalunya, amb tres estaríem doncs, com Dinamarca o Suècia, en nombre d'iniciatives. Per tant, no estaríem tan malament. Evidentment, a Europa del sud, la iniciativa la portaven els italians al nord d'Itàlia i sobretot doncs, el Piemont i la Lombardia i la Pianura Padana. De totes maneres, doncs, amb la Hispano-Suïssa es fa una empresa ja de més volada, en la que doncs, hi ha capital català i tecnologia suïssa, la tecnologia de Birkig, i el capital, sobretot, de Damià Mateu, encara que no exclusivament, que s'havia dedicat al negoci del magatzem i la construcció, magatzem de ferros i construcció metàl·lica, i que doncs, va endegar la construcció d'una fàbrica ja doncs, de més volada a Sant Andreu. El que passa que el producte que feia la Hispano-Suïssa era tecnològicament bo perquè hi havia el Birkig a darrere, però un producte car, era un producte de luxe. De fet, encara, llevat dels Estats Units, a Europa els automòbils són productes que es fan a mida, com doncs, es feia la roba a mida, però els que la podien adquirir era gent doncs, amb molt poder adquisitiu. Això fa doncs, que les vendes fossin limitades. Els preus eren alts, però les vendes eren limitades. La Hispano-Suïssa, doncs, com a estratègia comercial, va potenciar les línies d'autocars o d'autobusos de línia. N'hi havia una 30 línies ja abans de la Primera Guerra Mundial servides amb Hispano-Suïssa. També abans de la Primera Guerra Mundial va obrir una sucursal a París per vendre en el mercat francès on hi havia més demanda i on hi havia doncs, més prestigi de la indústria automobilística. Però el gran moment doncs, va ser amb l'esclat de la Primera Guerra Mundial en què Birkig es va dedicar, va construir un motor que això doncs, el doctor Nadal ho ha estudiat a fons amb pèls i senyals i el dia que sortia el llibre tothom se l'ha comprat i bueno, aquest motor era més lleuger i de més, permetia volar més hores que el propi motor Benz, que era el de l'aviació alemanya. I va guanyar el concurs de subministre a França i a més es va cedir la llicència a diferents fàbriques del món. Van haver 20 fàbriques a tot el món que van fabricar motors hispano-suïssa amb llicència de la Hispano durant la Primera Guerra Mundial. Aquestes 20 fàbriques van acabar produint uns 40.000 motors i doncs Peugeot va llicenciar el model hispano-suïssa, el motor hispano-suïssa, o Wright als Estats Units, o Mitsubishi al Japó. Vol dir que va ser una de les poques vegades que un producte espanyol o almenys semi-espanyol ha comptat en el món. De fet, si aneu al Museu des Arts et Métiers de París, una de les coses més fantàstiques que es pot veure després del Deutsches Museum de Múnich, doncs l'únic producte espanyol que hi ha és un hispano-suïssa. Hi ha tota la història de la tecnologia des de les primeres màquines de Pascal, evidentment sempre amb un viatge francès, però d'Espanya l'únic que hi ha és un hispano-suïssa. Bé, això va fer que els beneficis d'hispano-suïssa es disparessin a l'època de la Primera Guerra Mundial, que va ser, com veiem aquí en aquest gràfic, amb pessetes constants, és a dir, deflactat, doncs es van disparar, veiem que es multiplica per dos zeros la sèrie. Per tant, és un moment excepcional. I això va, quan una cosa va bé, doncs surten els imitadors. De fet, no es pot dir que Elizalde fos un imitador estrictament, perquè ell va començar el 1909 fent components, vol dir que ja estava en el sector abans de la Primera Guerra Mundial, va començar fent components, i això ja ens apunta doncs, la idea de que si hi ha subministradors ja comença a haver un districte, no només hi ha constructors sinó que hi ha subministradors. Elizalde venia, era cubà, havia nascut a Cuba, però venia, era viada per part de mare, és a dir, els que van fer el ferrocarril de Barcelona-Mataró, que va ser el primer ferrocarril de la península ibèrica. El 1909 comença amb components, després, abans de la Primera Guerra Mundial, comença a fer motors i durant la Primera Guerra Mundial també fa motors d'aviació, seguint una mica l'estratègia de Hispano-Suïssa. Aquesta va ser l'empresa de més volada després d'Hispano-Suïssa. I després van haver altres constructors més modestos. Doncs, a Badal, per exemple, ja vam tenir una xerrada molt interessant aquí fa uns mesos, doncs, Araté, Díaz y Grillo, Bifré Ricard, una sèrie d'iniciatives que eren iniciatives modestes, després Nacional Pescara, eren iniciatives locals, però doncs, mostra doncs, que tot aquest reguitzell hi havia un ferment industrial. També van aparèixer institucions. Catalunya ja tenia una certa institucions industrials, tenia doncs, l'escola industrial, l'escola de treball, i a partir de 1906 va tenir el Real Automòbil Club. De fet, l'Espanyol es va crear a Barcelona abans, després va anar a Madrid, però s'havia creat aquí, i després va haver el RAC. I també l'exposició de l'automòbil, que oficialment comença el 1919, encara que s'havia donat una hi havia hagut una altra mostra abans, però diríem es comença a constituir de manera regular el saló, el que després serà el saló automòbil, llavors se'n deia l'exposició, des de 1919. Hi ha l'edició de 1919, ja hi ha 30 exhibidors, és a dir, 30 persones, de 30 empreses que tenen estant, i cap a 1925 doncs ja hi ha 400 empreses que tenen estant, que fan exposició a Barcelona. Per tant, això ens dona també una mesura del desenvolupament institucional. Aquí tenim una mica l'inici, com això es va presentar allà als Estats Units, algunes coses estan en anglès, el nombre d'exhibidors i els metres quadrats d'exhibició. I podem veure doncs, que això arrenca molt de pressa, fins al 35. Això és fins al 35. Per tant, doncs, tenim institucions. I aquí tenim, per tant, un primer cicle d'iniciatives. Això són el nombre de marques, doncs, que es creen al llarg del temps. I tenim aquest primer cicle del que estem veient, que estan comptats senzillament el nombre de constructors. Aquestes iniciatives, clar, l'any que n'hi ha més n'hi ha cinc, però ens dona una mesura quantitativa, i veiem doncs, que hi ha aquesta primera expansió que toca sostre, el moment de zènit és el 1920-21. A partir de llavors doncs, hi ha una caiguda en aquest nombre d'iniciatives i tenim un cicle compar, pujada i baixada. Després, als anys 30, això pràcticament toca a fons. Aquest primer cicle, per què arriba al seu zènit? Doncs perquè arriba fort. Arriba fort, perquè tinguem una idea, doncs, quan arriba als, més o menys, les empreses més importants, la Hispano-Suïssa té uns 2.000 treballadors, la Elizalde té uns 400 treballadors, Ford comença uns 300, anirà creixent una mica, i els i altres iniciatives són molt artesanals, 100 treballadors, que per aquest sector és molt poca cosa. Ja, de fet, Hispano-Suïssa i Elizalde són termes internacionals, és poca plantilla. Ford, l'establiment de fora a Barcelona és el que dona més força aquesta evidència a l'argument del districte. Perquè primer Ford va decidir establir-se a Cadis. Primer arriba a la península, pensem que en 1920 hi ha una gran expansió de fora a nivell internacional perquè s'ha lograt el Forte abaratir-lo molt a base de la cadena de muntatge, les peces intercanviables, l'estandardització, el control dels enginyers de la cadena, i això ha fet doncs, que ja abans de la Primera Guerra Mundial abaratir el producte, i als anys 20 Ford desembarca tot el món i decideix desembarcar a Espanya i decideix desembarcar a Cadis, el port franc de Cadis, perquè Barcelona llavors era un moment de forta conflictivitat social, es veia com una ciutat roja. Havia hagut la vaga a la canadenca, era una època de conflicte als carrers, com molts d'aquí sabeu, i la multinacional diu no, anem a un lloc més tranquil com a Cadis, no anem a un lloc que hi hagi turbulència social. I el 20 decideixen anar a Cadis. Fan uns programes de producció i després de 3 anys no s'ha complert el que es preveia i decideixen traslladar-se a Barcelona, malgrat que fos una ciutat conflictiva i reivindicativa i organitzada i amb un moviment anarcosindicalista molt fort. Van dir però almenys allà hi ha proveïdors, hi ha mà d'obra especialitzada, hi ha coneixement. I doncs, al final transfereixen el 1923 i doncs, Ford es fa amb el mercat espanyol. Es fa amb el mercat espanyol. Aquest és és la matriculació a mitjans dels anys 30 o a principis dels anys 30, com es amb un any que és el que es matricula. I podem veure doncs, fort gràcies a estar implantat a Espanya i sobretot gràcies a la tecnologia que tenia, era doncs, el producte més venut, 25% del mercat. Hispano-Suïssa tenia molt prestigi, realment es considerava el cotxe de luxe i de qualitat. Teníem el president Macià amb la Guàrdia Civil quadrada, ja ens agradaria veure-ho ara, però el prestigi no és suficient. De fet, el mercat el que comprava era fort. Un hispano-suïssa podia costar 30.000, 40.000 pessetes, un Ford T podia estar a les 10.000 pessetes de l'època. Per tant, la demanda es decantava cap a Ford. Aquí veiem doncs, un dels models, el T, el Ford T. La gran rival que és General Motors i Alfred Sloan en aquella època, que primer estava a Màlaga, tenia la seu a Màlaga, el 26 es passa a Madrid i després passa a Barcelona. I en els anys 30 intenta fer un projecte per muntar també automòbils a Barcelona. Aquesta foto de baix és de General Motors. I de fet hi ha un projecte per convertir Barcelona en una plataforma d'exportació de vehicles a la resta d'Europa. Això que hem acabat sent, no hi ha General Motors, doncs els anys 30 i Ford ho tenen. Veiem que després de Ford, Chevrolet i Opel, doncs, és el que es ven més. Després venen les marques franceses i la Fiat. Amb això, doncs, abans, la política, aquí hi ha hagut poca iniciativa política. De fet, això preocupava que no hi haguessin marques, que les marques domèstiques tinguessin una quota de mercat tan petita. I doncs, es va intentar, es va crear a l'època de la dictadura de Primo de Rivera una comissió en la que van participar Damià Mateu, Artur Elizalde i també Ramon de la Sota, que era un industrial basc. I aquesta comissió doncs, va fer unes propostes de que d'una banda s'havia de comprar, el govern havia de comprar vehicles de les empreses espanyoles per crear una demanda, i també doncs, van proposar que hi hagués protecció per la indústria, però que si es feien components en el país es pogués donar rebaixes aranzelàries en funció de la part de producte que es feia al país. Les compres que va poder fer l'estat espanyol legisla, però després quan ha de rascar-se la butxaca no hi ha massa diner a dintre. Llavors les compres de... Això no només passava llavors. Les compres que els van fer de vehicles van ser molt petites. I doncs, Elizalde finalment va decidir dedicar-se als motors de l'aviació. De fet, ell va morir i la seva vídua va seguir i el seu equip i es van dedicar als motors d'aviació. L'Hispano-Suïssa va continuar però amb una demanda molt limitada. A l'època de la República es va aplicar aquesta idea de donar rebaixa aranzelària a canvi d'augmentar el grau de nacionalització dels components. I això va fer que Ford augmentés bastant l'ús de components locals. Sembla que tenia el 1936 tenia ja 750 treballadors i sembla que els proveïdors podien estar als voltants de 2.000 persones que treballaven en altres empreses per la Ford. Amb això va venir la Guerra Civil i la Revolució. Van haver alguns intents, bueno, les grans empreses van ser col·lectivitzades i els treballadors doncs, van intentar doncs, gestionar les fàbriques. No hi entrarem perquè els resultats tampoc van ser gaire brillants. El fet és que la guerra la van guanyar els franquistes i a l'acabar la guerra doncs, es van presentar els projectes a Franco per impulsar la indústria de l'automoció des de l'any 39. Aquí també veig l'amic Andrea Tapi, que és especialista en la SEAT i que també ho ha estudiat. Bueno, la Fiat fa una sèrie de projectes, a vegades ella, a vegades amb el Banc Urquijo, amb la SEAT, per intentar entrar, però ja des de l'any 39. I General Motors també. General Motors presenta el projecte que tenia als anys 30 de fer la planta a Barcelona i cap dels General Motors només ho prova aquesta vegada, li diuen que no i ja ho deixa. La Fiat segueix amb persones interposades, però no ho logra en la primera dècada, la primera dècada del franquisme. Que vulguin llegir a fons doncs, el llibre que anunciava el Joan, que va publicar al museu, també els treballs de l'Andrea i altres publicacions que tenim. La política que van portar va ser restrictiva perquè doncs, el capital estranger es veu malament des del règim i doncs, per exemple, la que tenia més volada, que era Ford, no se li deixen importar components pràcticament. I Ford, després de la guerra, d'haver sigut la filial europea que més diners donava a Ford, passa a ser doncs, l'única, o una de les dues, juntament la d'Alemanya, al principi, que no pot tornar a produir normalment. I els beneficis, doncs, mentre van ser abundants abans de la guerra, són plans després de la guerra. Fet que fa que el 54 doncs Ford decideixi vendre's la filial espanyola que compra un grup local, que és el grup Motor Ibèrica, i després, des de llavors és Motor Ibèrica. L'aposta del règim sobretot és ENASA. Un altre tema doncs, que està estudiant el doctor Nadal en profunditat, ell pensa que ja no està Damià Mateu, ja ha mort, el capot de l'empresa és el seu fill, Miguel Mateu, que va ser també alcalde de Barcelona, que va ser ambaixador de París, que va ser president del Foment, que va ser president de la Caixa, és a dir, una figura important de la postguerra, però que va decidir vendre's la Hispano-Suïssa al INI. L'objectiu era construir camions, que en termes militars és més important que els turismes, en cas de guerra és més important els camions, també doncs, vinculada a la Pegaso hi va haver la figura de Wilfred Ricard, que havia estat des de la Guerra Civil a Itàlia a l'Alfa Romeo, que va arribar a ser director tècnic de l'Alfa Romeo amb competència amb Enzo Ferrari, això cosa que insisteix molt el doctor Nadal. Després el va repescar a l'INI, li va crear un centre d'investigació i també Pegaso, a més de fer els vehicles industrials, doncs va fer algun prototip de competició dissenyat per Ricard. De totes maneres, el tipus encara de concepció de l'automòbil és l'automòbil de luxe, l'automòbil de competició, que és el que fa doncs Ricard, que de totes maneres va ser un gran tècnic, va ser doncs una de les grans figures de l'automoció, després de segurament de Marcus Birkig, i doncs van haver altres intents locals, com el de Eucort, que de Cortés, que es va fer des de Barcelona, i alguns altres. Què passa? Que l'intent de doncs fer això amb tecnologia pròpia, sense recurs al capital estranger, doncs va fracassar. No es va, en les condicions dels anys 40, doncs Espanya el 1950 no figura entre els 15 primers productors mundials perquè no s'arriba al miler d'unitats. Per tant, no compta. I una mica això ha de portar a la reorientació de l'estratègia. L'escassetat de mitjans de transport és tan gran en aquell moment que també en el si del districte de Barcelona doncs apareix la motocicleta, amb gent com Permanyer i Voltó, com el Giró d'Ossa, com el Germán Sangles, com Simeó Rabassa, de Derbi, que doncs intenten cobrir aquesta falta de mitjans mecanitzats de transport, i veiem que doncs als anys 40 hi ha aquesta enlairada de la indústria de les motocicletes, que doncs té aquesta gran pujada des de finals dels anys 40 fins a finals dels anys 50. I també doncs és l'època dels microcotxes, a la que doncs el museu va dedicar una excel·lent exposició, que es va fer a Fabra i Coats, i aquí amb els microcotxes, que el més doncs el que va arribar a tirar sèries més grans, dels voltants de 2000 a finals dels anys 50, va ser el V-Scooter, però no va ser només el V-Scooter, va haver David, Capi, altres Ausa. En el cas de Barcelona, tornem a tenir que la major part dels que es van fer a l'estat espanyol es van fer també aquí al districte de Barcelona. I això ens explica aquest segon cicle d'expansió que van ser els anys 50. Que això és anòmal en termes internacionals, perquè normalment els que van començar, els que van sobreviure al primer cicle són els que es van quedar en el mercat. Això d'aquesta segona, aquest segon cicle, doncs és bastant anòmal, encara que algunes d'aquestes iniciatives, com ara la de V-Scooter, eren de tecnologia forània. Però bueno, tenim una altra evidència de la força del districte. Davant d'aquesta escassetat de mitjans de transport, doncs hi ha aquestes iniciatives amb els microcotxes. Això ens dona doncs aquesta idea de que hi ha gent que coneix el món del motor, hi ha proveïdors, hi ha treballadors que a vegades esdevenen constructors ells mateixos. Tenim el 1957, en el moment que es llença el 600, doncs tenim que hi havia tots aquests constructors, se'n feien uns 20.000 vehicles, i hi havia, bueno, el més important després de Seat és Autonacional, que és V-Scooter, però també Mack & Trans, bueno, la NASA, Motor Ibèrica, Nacional Motor, Ausa, David, Clua. Per tant, doncs, no és només una empresa, sinó que és un teixit industrial. A finals dels anys 40, doncs, el règim canvia d'estratègia i accepta doncs, que faci una empresa amb tecnologia estrangera però sota el control de l'INI, que serà la SEAT. El moment del canvi és el 1948 i l'empresa doncs, no, es constitueix fins al 1950. La SEAT s'instal·larà doncs, a la zona franca, això li permetrà importar maquinària sense pagar aranzel i també alguns components inicialment, també tindrà altres avantatges de terrenys, de desgravacions amb els impostos. A canvi d'autoritzar, l'INI va exigir el 51% del capital, tindria la majoria, i la resta es va distribuir amb quotes del 7% entre els bancs. El que va ser l'aliat estratègic va ser el Banc Urquijo i el Banc Hispanoamericano, que estaven vinculats, i la Fiat va tenir un 7%. I els altres bancs doncs, van col·locar les accions entre els seus clients, encara que les van subscriure inicialment. El projecte de la SEAT és important perquè es volen construir vehicles a l'estat espanyol i en aquest cas a Barcelona, però també és important perquè es volen construir amb components espanyols. Dintre de la política del franquisme, això doncs, també ho sap molt bé Tomàs Fernández, Castellà de Sevilla i Manzanet, que és l'especialista en la història de Renault, la persona que en sap més i que ho ha vist des de la part... Ja, el règim està preocupat per fer-ho amb peces espanyoles. Hi ha pressió sobre les empreses per fer-ho. De fet, la legislació era de fer-ho el 90% amb peces espanyoles. Quan comença el primer vehicle, que és el 1400, que llença la SEAT el 1953, només es fa amb un 60% de peces espanyoles. Però ja és molt fer-ho amb un 60%. I el 600 arribarà a fer-se amb 97% de peces espanyoles. Això fa que tingui un gran efecte d'arrossegament. Un gran efecte d'arrossegament. Encara el 1400, encara... que és el vehicle amb què comença la SEAT, encara té aquesta concepció del luxe de l'automòbil dels seus orígens. Però en canvi doncs, ja el 127 és un cotxe ja d'origen més popular, inspirat doncs, en la idea del cotxe del poble. I serà el model que realment motoritzarà a la societat espanyola. Per raons de prestacions i de preu. En relació als microcotxes tenia moltes més prestacions, marxes, marxa enrere, i en relació al preu doncs, bueno, es va llançar el preu de 60.000 pessetes i es va tendir a abaratir en termes reals al llarg dels anys 60, i això doncs, evidentment va impulsar la demanda i va permetre l'expansió a la SEAT. Això és la producció i veiem, doncs, si ho fem amb l'escala logarítmica, que és com s'ha de fer per veure els creixements, el moment d'enlairada doncs, és aquest que va des del 57 fins al 72. Evidentment van haver altres models, però en els anys 60 doncs aquí veiem que el que va dominar, sobretot el que va tenir un cicle de producte més llarg va ser el 600, i després en els anys 70 doncs va ser el 127 que va aguantar a l'empresa. En aquest sentit sí que es pot dir que va ser fordista perquè hi ha un, no només des del punt de vista de l'organització del treball, com ha estudiat bé l'Andrea, sinó també des del punt de vista del producte. Es va aguantar molt amb un producte i encara s'ha aguantat fins a l'actualitat amb un altre producte. En aquest sentit, va ser una empresa també fordista. I veiem aquí doncs l'evolució de la SEAT comparada amb l'ocupació de l'automòbil a Barcelona. A la regió primera hi veiem doncs que fins als anys 70 les corbes són paral·leles, el que ens dona la importància de l'empresa. Després, a partir dels anys 80, es veu una divergència, s'arriba al cènit de la indústria amb diferents conjuntures, hi ha una divergència perquè la tendència és a l'externalització, a fer-ho fer tot fora de l'empresa, i per tant cada vegada els proveïdors fan més i l'empresa fa menys. Però fins als anys 70 clarament el districte està condicionat pel desenvolupament de l'empresa. En quant a institucions, doncs bé, el Saló Automòbil no es va deixar reobrir fins al 66, és a dir, que no es va tornar a fer el Saló fins 30 anys després. El que ens diu doncs que va haver un afebliment de les institucions, cosa que doncs és sabuda, però aquí doncs el fet que estigués 30 anys sense un saló específic, sí que es feia com a part de la fira mostra, però específic com s'havia fet abans de la guerra, no es deixa tornar a fer fins al 66. Per tant, 30 anys sense institucions que coincideixen amb l'enlairada de l'enlairada que hem vist abans. Aquí tenim una mica l'estructura del districte. Bé, tant els 60 com els 70 la SEAT és l'empresa líder, però no és l'única. Tenim Enasa, que és la, ja com hem explicat, és l'herència d'Hispano-Suïssa, encara que la fàbrica gran i moderna es fa a Madrid, això segurament va salvar la SEAT, perquè com ja Madrid ja tenia la fàbrica gran d'Enasa, doncs lograr l'autorització per Barcelona va ser més fàcil. Després tenim Motor Ibèrica, que es dedicaria doncs a fer tractors i vehicle industrial, els camions Ebro, i la Elizalde, que durant els anys 50 va ser l'empresa nacional de motores d'aviació, però quan a finals dels 50 la tecnologia dels motors d'aviació va passar a ser de motors en lloc de combustió interna a ser de reacció, doncs l'antiga Elizalde es va vincular a Mercedes-Benz i doncs van fer peces, motors i peces per la fàbrica d'Imosa a Vitòria. La tendència dels anys 60 és que aquestes són les 10 empreses principals amb persones ocupades. És un indicador de concentració del districte. Veiem que la tendència que el pes de les 10 empreses que ocupen més gent va tendir a augmentar en el transcurs dels 60 i 70. El 62, doncs aquestes 10, les 4 que he dit, més proveïdors de diferents especialitats, passen de representar 2/3 parts del districte a representar 3/4 parts del districte, que vol dir que és un procés que doncs la integració és un avantatge en aquest període. És en aquest període doncs que es dona el salt d'Espanya en termes quantitatius. En termes quantitatius, perquè el 72, al final del franquisme, doncs s'havia arribat a ser el 9è productor en nombre de vehicles, amb 600 o 700.000 unitats, s'estava en el 9è lloc mundial. Per tant, es començava a comptar a nivell internacional des del punt de vista quantitatiu. Tant en aquest sentit, aquesta enlairada que hem vist doncs va tenir un reflex important i això no va passar desapercebut als americans, que van veure que doncs, potser valia la pena tornar a Espanya. El 54 havien marxat. Això també va fer que Espanya passés de ser importador d'automòbils a ser exportador. I és aquest període en què canvia l'avantatge competitiu de ser un país importador a ser un país exportador d'automòbils. Veiem que el canvi és finals dels 60, principis dels 70. Però ja dic que els Estats Units van canviar d'estratègia. Van canviar i el 1972 Henry Ford II, que és el net de Henry Ford, que és segon, va venir a Espanya, es va entrevistar amb el príncep d'Astúries i va lograr un canvi de la legislació absolut. Va lograr el ministre d'Indústria, llavors era López de Letona, el president de l'INI era Claudio Boada. López de Letona, si seguiu una mica la transició, era el candidat o va ser després el candidat per ser el president del govern en lloc de Carles Arias Navarro, però no va, el búnquer no ho va permetre, però era el candidat a ser el president. Bé, el que van fer López de Letona, Boada i els franquistes que tenien la responsabilitat dels anys 72 és fer doncs, una legislació a mida per Ford. Li van donar autorització per establir-se i de forçar 90% de components d'origen espanyol es va passar a 60%. Es va fer una rebaixa, però pels constructors de nova implantació. Els antics van seguir amb el 90%. A més, en el 75 General Motors intenta fer el mateix, no li donen permís, però a canvi de que Seat es quedi amb la planta d'Audi de Navarra. I el 79 s'acaba autoritzant la implantació de General Motors. Bé, a més, les memòries de Lee Iacocca, que era el mànager de Ford, explica que per fer el Fiesta van agafar el 127, textualment ho expliquen les seves memòries, van agafar el 127 i van dir, això és el que es ven, bueno, doncs, això amb la porta darrere una mica canviada, i amb això van treure el Ford Fiesta valencià el 1977. Llavors, fins al 77, encara que evidentment la quota mercat de Seat havia anat disminuint de manera moderada, encara tenia el 50% de la demanda espanyola. Quan surt el Ford Fiesta, la demanda cau del 50% al 25%. Les pèrdues de Seat es disparen, la Fiat s'espanta i diu, bueno, tenim tantes pèrdues que la Fiat, a part tenir els seus problemes a Itàlia, decideix marxar. El president de l'INI de l'any 72, que era Claudio Boada, aquest any 77 és el president de Ford Espanya. Vol dir que això, les portes giratòries que també hem vist en els últims anys, ara no estan a les companyies d'automòbils, estan a les elèctriques, però també les portes giratòries doncs, són una continuïtat en la història espanyola. Bé, doncs el 78 Seat comença a tenir unes pèrdues astronòmiques, el 77 ja les té, i doncs el 80 la Fiat se'n va i queda en mans de l'INI. Evidentment és un període de conflictivitat, i doncs això obliga a canviar l'estratègia Seat. De totes maneres, encara en aquest moment que l'INI té el control majoritari, és el moment doncs, que es concep l'Eivissa. L'any 84, que dissenyarà doncs, Giorgetto Giugiaro, un dissenyador de Little Design de Turí, que ha acabat comprant Little Design fa un parell o tres d'anys, l'ha acabat comprant Volkswagen. Però doncs, Giorgetto Giugiaro va ser el que havia dissenyat el Golf de Volkswagen, també va dissenyar, o el seu estudi va dissenyar el Pony de Hyundai. El Hyundai ara és una de les grans del motor. I també doncs, va dissenyar l'Eivissa, que es va equipar amb motor Porsche i que es va llançar el 84, però encara aguanta avui a la marca. Aquest, segons va dir el president ara, és el primer any que el León ha vengut més que l'Eivissa, però fins l'any passat, fins al 2014, fins al 2013, fins al 2013 l'Eivissa va ser el producte més venut, evidentment redissenyat per diferents dissenyadors, hi ha diferents generacions. Entretant, doncs, bueno, abans hem de dir que les pèrdues de Seat i segurament les connexions amb la socialdemocràcia alemanya que tenia el Partit Socialista van portar a la privatització de Seat el 86, que va passar a Volkswagen. Ara va ser aquest procés de privatització del sector s'ha d'entendre amb un marc també de grans pèrdues provocades per la crisi dels anys 70-80. No només arriben les pèrdues a Seat, sinó a altres productors, per exemple, Motor Ibèrica, que en els anys 60 va comptar amb tecnologia de Massey Ferguson. El 79 també entren els japonesos, compren la participació de Massey Ferguson Nissan i a partir de llavors doncs reestructura el producte, començaran a fer el vehicle 4x4 que li menja molt el terreny a la que llavors era la que tenia aquest producte que era Land Rover que es feia a Linares. I també doncs, al final de la dècada dels 80 la Enasa acabarà sent doncs, venuda a Iveco, que és filial de la Fiat, que doncs, s'ho va repensar després dels anys 80 de veure que potser havia fet mal negoci veient el que havia fet Volkswagen entrant a Espanya. De fet, Volkswagen va fer molt bon negoci. Volkswagen va aprofitar que la seva va ser sanejada amb calés públics i després doncs, es va comprometre a fer una fàbrica nova que va fer a finals dels anys 80 a Martorell. La tendència als anys 80 ja és el que en diem l'externalització. Doncs, el que abans es feia a dintre, una part, no tot, però una part, per exemple els motors es van deixar de fer aquí i es van passar a importar. Hi ha la tendència a l'externalització, de fet la tendència dels anys 80 i 90 és d'una banda l'automatització, la robotització, per tant substituir mà d'obra allà on es pot, com aquí veiem amb la pintura, i també és doncs, el just in time, utilitzar els parts de proveïdors que permeten eliminar inventaris, estocs i també permeten collar més els proveïdors a l'hora de negociar. I doncs Martorell, bueno, aquí tenim gent doncs, que ho coneix amb més profunditat que jo, però està concebida doncs, amb aquests principis del just in time, de la producció flexible. De totes maneres, doncs, ha permès que hagi continuat el districte. Aquí tenim doncs, les diferents generacions d'automòbils que ha anat llançant SEAT i doncs, hi ha hagut aquest element de la pervivència de l'Eivissa fins a l'actualitat, fins a l'any passat. Hi ha hagut un procés d'internacionalització. El moment de màxima producció va estar el 2001. Va ser el moment doncs, que la SEAT produeix més i ven més, no només la SEAT. Això és poc conegut i poc discutit, però en temes de la producció industrial per càpita, l'any de 2001 és l'any en què arriba la producció industrial per càpita a Catalunya en el nivell màxim, i també a Espanya. Des de que es va adoptar l'euro no ha parat de baixar, molt abans del 2007. Això no és políticament correcte, però si mireu les estadístiques ho veureu que és així. La SEAT és també un cas. Pensem que sempre doncs, l'estratègia en els moments de dificultat era devaluar. La devaluació el que feia era desviar demanda de l'exterior cap a l'interior. I això va passar en l'última gran crisi, que va ser als anys 90. A partir del 2001 no hi ha aquesta possibilitat i doncs, la producció industrial ha baixat, i en el cas de la SEAT també va arribar al seu màxim en aquell moment. I també la producció d'automòbils a Espanya, els 3 milions de vehicles es van assolir el 2000. Ara estem als voltants dels 2 milions de vehicles. En el cas de la SEAT doncs, hi ha un problema afegit, i és que ha de competir una mica amb una mà lligada a l'esquena, per dir-ho d'alguna manera. Perquè dintre del consorci del grup Volkswagen, quan es va adquirir la SEAT, era doncs, el 86 pensant que seria la marca barata de Volkswagen. De fet, era un producte fordista com el de Volkswagen, i Volkswagen tenia doncs, el seu producte fordista de consum massiu, que és doncs, el Golf, havia sigut l'Escarabat i els altres. Després tenia el seu producte de luxe, que és l'Audi i esportiu, i després tenia el producte barat, en teoria, que era SEAT. Clar, quan va comprar Skoda, va posar com a producte barat Skoda, quan va doncs, caure el mur, i llavors doncs, SEAT es va quedar amb un punt d'una certa indefinició. Això va fer que doncs, la seva quota mercat augmentés, però molt lleugerament, aquí no es veu gaire, però fins al 2000 la quota mercat en el mercat europeu augmenta, la de SEAT, ara augmenta molt més ràpid la de Skoda. Això és la quota mercat en el mercat de l'Europa Occidental, que és el més important. Si ho volem veure doncs, amb unitats, es veu més bé. Això és la SEAT, aquí amb grana o rosa, augmenta fins al 2000 i la quota mercat ha baixat fins al 2010 i ara sembla que remunta una mica. Però Skoda va atrapar en nombre de vehicles a SEAT el 2000. Es va intentar, en teoria, equiparar a Audi. Això és el que diu, deia la SEAT, dient, bueno, és que nosaltres som l'Audi del sud d'Europa. Ara, jo les evidències que veig és que bueno, quan fan la publicitat d'Audi, utilitzen el Bassa. En canvi, amb SEAT no utilitzen el Bassa. Vol dir que el que gasta Volkswagen en publicitat per Seat és molt menys del que gasta per les seves marques. Això, la diferència de tenir una marca pròpia de control d'un país ha de dependre dels altres. Que diuen que sobre el paper sí, però en la realitat no. Doncs ara, doncs, Francesc Prieto, que ell doncs és una de les persones que coneix més bé la zona franca, doncs explicava que no hi ha interès ni per mantindre el mínim dels mínims de museu per mantenir el llegat allà, per part de l'empresa. I els que l'han intentat sempre contactar sap que és molt reticent a promoure aquest llegat. Prefereix, doncs, això, anunciar Audi, que com sabeu és accionista del Bayern de Múnich amb els colors del Barça. De totes maneres, el districte, doncs, ha resistit, perquè Detroit, com dèiem al principi, no existeix ja per la producció de l'automòbil, els Midland britànics no existeixen, i en canvi, doncs, amb entre 350 i 400.000 unitats, potser mig milió d'unitats, encara hi ha un districte que construeix automòbils. Seat segueix sent la més important, doncs també hi ha Nissan, que és la segona. De fet, la tendència des dels anys 80 ha sigut la contrària que havíem vist als 70. Les 10 principals, algunes d'elles doncs són filials de Seat, per exemple, Gearbox del Prat, el centre tècnic, estan desvinculades formalment, però la tendència és a que el districte ha perdut ocupació, però sobretot ha externalitzat l'ocupació. L'ocupació en els moments de màxima ha sigut dels 55.000 treballadors, però ara de les grans empreses, doncs hi ha un percentatge inferior al 50% dels ocupats, mentre que abans havien sigut 3/4 parts. Això és una altra forma de veure l'externalització. Bé, aquí tenim les dades del 2013, on encara l'Ibiza va ser el més venut, i el León sembla que el 2014 ha passat per davant, que és bona notícia tenir dos productes. A més, són dos productes dels que es fan a Martorell, perquè el Mini no es fa a Martorell, l'Alhambra no es fa a Martorell. Que siguin els dos de Martorell que es venen, doncs, per Barcelona és una bona notícia. També, doncs, que Nissan continuï i que anunciï nous productes, encara que a base de collar els treballadors, doncs, de manera molt dura, però és bona notícia. Aquí tenim, doncs, el Pathfinder, la Navara, que són vehicles que es munten a Barcelona. Les notícies objectives és que els nivells han baixat bastant. El 2000 es produïen 3 milions de vehicles a l'estat espanyol, es va arribar a estar en la sisena posició, el 2013 s'havia baixat a la dotzena posició amb 2 milions de vehicles. Què passa? Que el món ha canviat molt, també. No, Europa ha canviat, però el món, perquè clar, veiem que dalt hi ha la Xina, que ha passat a ser el primer. 22 milions de vehicles, les empreses són Volkswagen, Toyota, General Motors. Les xines, de moment, les xines són poques, però bueno, veurem grans coses allà també. Però en termes quantitatius, la Xina ja és el que produeix més, els Estats Units en segona posició i el Japó en tercera. Europa pràcticament ha desaparegut la indústria de l'automòbil entre els grans productors. Veiem Itàlia, per exemple, que estava en la 11a posició, ha desaparegut, i França va per darrere d'Espanya. Per tant, dintre dintre que la tendència a Europa és a retrocedir, encara a Espanya i encara el districte de Barcelona doncs resisteix relativament dintre de lo que és possible. Tenim, bueno, la producció de Nissan, que en els últims temps doncs bàsicament s'ha especialitzat en els 4x4, els totterrenys i les furgonetes, que és el que ha crescut, i ara anuncien amb exclusiva la construcció del Pulsar, que veurem, però en principi és bona notícia. Aquí tenim el cicle de dels treballadors. Ja hem vist com els anys 50 i 60 va ser el moment d'or del districte i després doncs, hi ha un cert manteniment del districte amb aquestes conjuntures cícliques, cosa que no és mala notícia. Bé, doncs, això és el que us volia explicar i les conclusions, és que de les quatre raons que hem explicat, em sembla que la més important és l'existència d'un districte, de coneixements, proveïdors i treballadors qualificats, això és el que ha donat continuïtat, i també les polítiques que es van aplicar de forçar la producció nacional en la fase, sobretot, dels anys 50. Aquestes són les dues variables que han sigut més decisives. Les iniciatives empresarials han sigut importants, però han sigut menys importants. I les institucions, jo crec que seria la menys important de les quatre causes que hem explicat. Doncs moltes gràcies per la vostra paciència.
Realment, una síntesi brillant, sí senyor, i ben clara. Però potser algú té alguna pregunta. Tenim temps, allà darrere, davant.
Bé, bona nit, gràcies per la xerrada, l'he trobat fantàstica. Jo volia fer dues preguntes. Una, diguem de la fàbrica d'Iveco, que seria la Pegaso, no? Si no m'he perdut amb l'exposició. Aquesta fàbrica va desaparèixer com a tal o encara existeix a Catalunya la fàbrica? Aquesta una. I l'altra, aquesta llegenda urbana que parlen de que la Seat la volien posar, no sé si a Toledo o a Madrid o així, que la Fiat no va deixar, o sigui, que el règim volia posar la fàbrica de Seat al centre d'Espanya i que la Fiat va dir que no. Això és cert o és això només una llegenda urbana?
Jo crec que sobre això l'última paraula no està dita. Ara, jo et puc dir els documents que jo he vist. I els documents que jo he vist, que l'Andrea també els ha vist i potser vol dir alguna cosa, perquè ens trobaven sempre a l'arxiu mirant els mateixos papers. I bueno, la Fiat va envia els enginyers i els enginyers fan informes i els envia bàsicament a les tres zones on creu que podria fer-se la planta, i que és la zona Madrid, la zona Catalunya i la zona que ells en diuen el nord, que és bàsicament el País Basc, també passen per Valladolid. I els enginyers el que diuen és o al País Basc o a Catalunya. Madrid ho desaconsellen, diu, perquè allà és on hi ha proveïdors i on hi ha coneixement de la indústria, diuen al País Basc o a Catalunya. Clar, la Fiat havia tingut una experiència a Guadalajara, precisament, això no ho hem explicat, però el rei Alfons XIII insisteix amb Damià Mateu que no pot ser que la Hispano-Suïssa tingui fàbrica a Barcelona i a París i que no tingui al centre d'Espanya. A més, el Fons 13 tenia un paquet d'accions d'Hispano-Suïssa. I amb això insisteix en que hem de fer alguna cosa. I fan la Hispano-Guadalajara per complaure a sa majestat. I allà, això ho explica el doctor Nadal, es veu que portaven els reclutes a fer de treballadors perquè no hi havia treballadors. Llavors, bueno, clar, segurament la filla va quedar tan escaldada de l'experiència de Guadalajara. No ho he explicat això. La Hispano-Suïssa al final es ven lo de Guadalajara en els anys 30 i ho compra la Fiat. Allà es va muntar el Valilla, però jo no he vist papers que digui que vulgui tornar allà. Per tant, la Fiat tenia interès per fer-ho o al País Basc o a Catalunya. Això és el que he vist jo en els papers. A més, hi ha l'element de la zona franca. La zona franca permet importar maquinària per començar sense pagar arancels, cosa que això reforçava la iniciativa a Barcelona. Fins a l'any 48 no està clar on es farà, i el 48 és quan apareix Barcelona, i llavors Suárez, que és el president del INI, dona els arguments del districte. En els papers diuen no, és que ja hi ha els proveïdors, surten en els papers, que no vol dir que fos la veritat, però utilitza aquest argument en els papers. Jo crec que va ser molt important el fet que el 46 es logrés, perquè l'INI ja va comprar terrenys per fer una fàbrica d'automòbils, i això està a les actes de l'INI, el 42 a Madrid, ja tenen terrenys reservats a Madrid per fer-ho. Quan el 46 es logra que Hispano-Suïssa vengui la fàbrica a Enassa, llavors ja Madrid ja s'assegura que hi haurà una gran fàbrica del sector, i jo crec que llavors fa la cosa més fàcil perquè l'INI autoritzi Barcelona. El que no estava disposada a autoritzar, doncs es faci. Després hi ha un altre episodi durant la Segona Guerra Mundial que allà sembla que es va autoritzar i tot amb un plegat es paren les negociacions. I allà sembla per història oral, però això van entrevistar qui van entrevistar? No recordo qui van entrevistar, però sembla que els alemanys, l'ambaixador von Storer es va presentar al Ministeri d'Indústria dient que ni hablar la Fiat, que això o se'ls deixava fer amb ells o no es feia. Ara no recordo el que va entrevistar va ser un estudiós d'aquest tema, que és l'Antonio Gómez Mendoza, un catedràtic de Madrid, però qui va explicar això no recordo, em perdonareu, qui va explicar aquesta anècdota, però jo crec que té bastanta lògica aquesta anècdota.
Hi havia l'altra pregunta.
L'últim que va muntar eren autobusos. Autobusos va ser l'últim que va muntar Iveco.
I va tancar Iveco.
Pegasus va vendre la marca i els autobusos no sé si se'n fan encara.
Sembla que ho tenen tot molt traslladat. que no queda pràcticament res. Aquí hi havia algú, tots els que havien seguit el tema de Pegaso i tal, fins i tot ja s'ho van endur pràcticament tot, i els locals de Zona Franca...
No surten, ja, no surten.
No sé què queda els locals de Zona Franca, però fa 2 o 3 anys, si no ho tinc mal entès, es va pràcticament...
Aquí el 2010 a mi no em surten.
Va quedar la cosa molt buida i van retirar fins i tot els últims materials, per tant, si queda algun reducte, alguna cosa i tal, és una cosa a comprovar, però en tot cas és...
Però a vegades fan peces fins a l'últim moment, per tant no... Aquí el 2010 ja, a mi ja no em surten, amb la font ja no em surten, però no vol dir que no es faci alguna peça. Jo l'últim que sé és que feien...
Ho comprovarem. Sí, perquè ho tenim molt ben situat, la trajectòria de tots els primers temps d'Iveco, però clar, nosaltres també som un museu d'història i la recent actualitat, això no és el nostre... Hi havia més preguntes per aquí, endavant.
Jo volia fer una pregunta.
Sí.
Dues preguntes són. Una és a propòsit de Hispano-Suïssa i la seva hipotètica relació amb SEAT. És a dir, si va haver-hi alguna mena de transferència de personal o accions o algun tipus de participació d'Hispano-Suïssa en la creació de SEAT. I l'altre és a propòsit justament d'Hispano-Suïssa. Abans comentaves que el professor Nadal, bueno, de fet ens havia explicat, no?, en la conferència que va fer a Fabra i Coats, una mica els seus estudis, ell comentava unes conclusions més o menys a les que estava arribant, a les que encara no havia arribat, però estava arribant, que és que en realitat el Damià, no, Miquel Mateu no va decidir deixar de fer camions i desfer-se la Hispano-Suïssa perquè es volia dedicar a les seves vinyes a Peralada, sinó que d'alguna manera l'INI li va posar un parany. O sigui, el va fer caure de 4 grapes en una comanda que li van fer molt gran i que després no van complir i el van una mica deixar entre l'espasa i la paret, no? Això em fa reflexionar sobre, i voldria per això que tu ens ho expliquessis, que ho has estudiat més, sobre el paper real de l'INI, no?, en la creació de la indústria de l'automoció a Espanya, que durant molts anys doncs, va ser, representa que era el motor, no?, des de l'administració perquè la indústria comencés a funcionar, però a la vegada feia la guitza a segons quins emprenedors que hi havia. El cas en petit, el cas és el de Eusebio Cortés, no?, d'Eucort, que li van fer la vida impossible i l'home no va tirar endavant, no? En petit, amb grans barreiros. Però és que inclús dintre de la mateixa, no sé, gent del règim com el mateix Mateu, no sé si és que es va deixar engalipar o és que ja s'ho ensumava o potser no va tenir més remei, no? Ho dic perquè com que el professor Nadal estava treballant amb això i jo no he parlat més amb ell des d'aleshores, voldria saber si saps alguna cosa. Gràcies.
Preguntes molt interessants. La primera, la participació de la contribució de Hispano-Suïssa a la SEAT és sobretot amb treballadors qualificats que van passar. Perquè jo que sàpiga, veient la llista d'accionistes, no hi van estar els Mateu, ni hi va haver participació dels accionistes, però sí treballadors que van passar, alguns tècnics i personal qualificat. Respecte a la venda d'Hispano-Suïssa a Enassa, el doctor Nadal, que és el que ha vist els papers d'això, està convençut, fermament convençut, que Mateu va ser forçat a vendre l'empresa. Ell està absolutament convençut i ell ha vist els papers. Jo haig de dir, no discrepo molt amb ell mai, però em costa creure que algú li pugui fer vendre l'empresa realment algú que era un franquista de pro, com sent alcalde de Barcelona, havia sigut alcalde de Barcelona. I a més, jo crec que aquest Mateu no va, el bo va ser el seu pare, el que tenia la visió, aquest va ser més aviat un fill de papà. Aquesta és la meva impressió, però és la meva impressió. Però els documents que ha vist el doctor Nadal dirien l'altra visió. Però hi ha un altre element que dic que com a empresari era dolent, aquest Miquel Mateu, perquè l'any següent que es ven la la Hispano-Suïssa, l'any següent es ven el banc que tenia en Andorra. I és el moment que Andorra comença, només hi havia un banc a Andorra, tenia el monopoli, i Andorra comença a enlairar-se en aquell moment. Grans fortunes es fan allà. I el fet aquest altre fet, que és l'any següent, o el 48, si l'UDN és 46, allò és el 47-48, es ven al banc d'Andorra, que llavors, no sé si és el Crèdit Agricol després, és un dels grans bancs d'Andorra, que és de la família Mateu, perquè pensem que Andorra i la hidroelèctrica d'Andorra, la carretera que es fa per arribar a Andorra la Vella es fa per explotar l'electricitat, i l'empresa que fa l'electricitat és l'empresa del Damià Mateu. I també li donen l'únic banc que es crea a Andorra. Dius, bueno, la pressió per vendre's Hispano-Suïssa, però la pressió per vendre's el xollo que era tenir un banc a Andorra en aquella època. Ara, d'altra banda, i això és una cosa que explica el doctor Nadal, que ha vist les xifres, que ha vist els números, com havíem vist als anys 20, el Ministeri de l'Aire es compromet a comprar tants avions i després no paga. També passa, a la Hispano-Suïssa es comprometen a comprar-li, fa una sèrie d'ampliacions i després no arriba mai. I llavors, clar, un empresari es troba escanyat, i això pot ajudar a vendre en determinat moment. Per tant, el que està clar que el govern espanyol, sobretot a l'INI, tenia una voluntat de controlar-ho ells, de tenir el 51%, de tenir el control, i evidentment i de potenciar Madrid i potenciar la centralització. Jo Toledo no ho he llegit, però el que sí que va fer, van comprar terrenys l'any 42, a l'INI té terrenys ja a Madrid per fer una fàbrica d'automòbils allà. I això sí que ha sigut una característica de l'estat espanyol fins a l'actualitat. Madrid primer i després el que pugui passar, però Madrid primer, jo crec que això sí que hi és.
Més preguntes? Si no aniríem acabant, ni alguna més? Bé, doncs jo me quedaria només de dir que si des del MUB hem d'anar construint aquest relat de 2.000 anys i evidentment amb el pes adient dels temps contemporanis, aquesta línia de treball, que ja sabeu que seguim des del segle XVIII, tota la tesi que és el factor humà i aquest agresolament de sabers fers, de capacitats, de relacions, doncs com deies fa un moment, una mica la tesi doncs, del districte, que és la que amb en Jordi Català i amb d'altres hem anat construint i anant posant a prova, doncs que seguirem treballant-hi i que és un dels temes que precisament arran de, ja sabeu que tenim seus per tot arreu, arran que alguna cosa es va fent a Fabra i Coats, la sala de Calderes, i alguna cosa està fent-se a Olivertés, que ve del sector del metall, doncs lògicament hi ha un interès en poder-ho mostrar patrimonialment, però això requereix tenir els estudis històrics en els quals, com ha fet abans en Jordi la repassada, moltes gràcies a ell, moltes gràcies també a tots els estudiosos aquí presents i a les persones que han cedit peces patrimonials i les persones que ho segueixen des del teixit associatiu, moltes gràcies als que heu vingut aquí perquè esteu interessats i com diuen les historietes, continuarà. Moltes gràcies.